Barcelona celebrarà la fira de casinos i apostes més gran del món i serà durant 5 anys. La primera edició aterrarà la fira de Barcelona al recinte de la Gran Via el mes de gener del 2025, entre els dies 20 i 22. La ciutat comtal s'ha imposat d'altres aspirants d'acollir la fira com Madrid, París i Londres, que n'han sigut l'anfitriona en els darrers 12 anys. Però aquesta fira ha arribat amb polèmica. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha criticat que Barcelona aculli una fira de casinos i apostes i defensa que aquest és un model de societat on perden els més vulnerables. El conseller també ha aprofitat per recordar que estan treballant en una llei d'addiccions que garanteixi el dret a la salut i una societat amb igualtat d'oportunitats on la vida no depengui de l'atzar. Avui parlem de què és una addicció al joc amb la Susana Jiménez, que és psicòloga clínica i coordinadora de la Unitat d'Addiccions i Comportaments de l'Hospital de Bellvitge. Doctora Jiménez, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Hem de dir que, malauradament, el perfil del jugador addicte ha canviat, no? Ja no és l'home d'entre 35 i 45 anys, sinó que les edats, malauradament, s'estan escurçant.
Exactament. De fet, nosaltres el que hem observat és que cada vegada consulten pacients més joves i, de fet, la franja d'edat de menors de 25 anys és la que ha augmentat més.
A més, estem parlant de joves amb més nivells d'estudis. Quina paradoxa, no?
Doncs sí, sí. Tradicionalment vèiem que el perfil de risc s'associava més a estudis primaris i ara el que veiem amb aquests joves és que també tenen estudis secundaris i fins i tot el percentatge d'estudis universitaris ha augmentat. Però també ho ha fet el tipus de joc, també ha canviat. Si abans lo habitual era jugar o tenir com a problema de joc el joc no estratègic com les màquines, ara habitualment, sobretot en els joves, és el joc estratègic. Per tant, juguen més a aposta esportiva i a jocs de casino.
Un joc que, per cert, aquest està socialment acceptat, no?
Sí, doncs aquesta és la diferència, que són jocs, sobretot l'aposta esportiva, que està molt més acceptada socialment. I, per tant, això minimitza, no?, la percepció de risc, especialment en els adolescents, en el més jovenet.
Des de que es comença a jugar, doctora, fins que es desenvolupa el trastorn de l'addicció, imagino que ha de passar un temps. Quin és aquest temps? Quan ens comencem a donar?
Doncs sí, diguem-ne que en edats més avançades, doncs habitualment passen uns 6 anys. Això també ho veiem en el tipus de joc presencial i no estratègic, com serien les màquines. Però, en canvi, en els més joves, aquests menors de 25 anys, la durada és molt més curta i parlem de 2 anys o fins i tot a vegades menys. Per tant, des de que comencen a jugar fins a que acumulen deutes, passa molt menys temps. També és veritat que són més joves, a vegades les famílies també poden estar més atentes, no?, en aquestes dificultats econòmiques, però en qualsevol cas és que hi ha tipus de joc com el joc online que, clar, poden jugar 24/7 i les apostes també són més arriscades.
Clar, perquè abans havies d'anar a un casino, havies d'anar a un lloc presencial, però, clar, quan jugues online, aquí està, en part, si són nens petits, els pares que controlin una mica el control parental, no?, i saber què estan fent els seus fills a través de les pantalles.
Exactament, exactament, tot i que el joc, evidentment, està regulat, no poden jugar si no tenen els 18 anys, però sempre hi ha fórmules per saltar-se aquestes prohibicions, o a vegades juguen amb algun amic, el germà, o d'algun amic que és més gran, i de fet el que veiem en els estudis és que tenim gairebé un 30% de pacients que han començat a jugar abans de l'edat legal. Per tant, en el joc presencial, la màquina de bar, això és molt més senzill, però en definitiva és un tema que causa molta preocupació perquè s'associa a més severitat a la conducta de joc, a més problemes, evidentment.
No s'ha de jutjar mai el malalt, no, doctora?
No, en absolut, al contrari. No posem etiquetes, pensem que ningú voluntàriament tria, no?, tenir un trastorn d'aquestes característiques, que realment hi ha molt sentiment de culpa, sentiment de fracàs, d'inutilitat, moltes vegades, doncs, això, no? Arriben a consultar doncs, amb aquesta vergonya d'haver d'explicar, doncs, de confessar a les famílies que tenen tots aquests deutes que bueno, doncs això, que no se'n poden sortir.
Uh-huh. Una bona dada seria dir que un 70% de les persones afectades per addicció se'n surten, no?
Efectivament. Les addiccions comportamentals tenen bona resposta a la teràpia i aquest és una, no, un resultat molt, molt positiu. I que aquest 30% doncs, de pacients que tenen més dificultats, sovint doncs, bé, cal doncs, allargar els tractaments o combinar alguna altra estratègia terapèutica o de vegades introduir fàrmacs perquè potser doncs, poden tenir quadres depressius, d'ansietat o trastorns per no, addicció a substàncies associats. És a dir, que aquest 30% hem de buscar la fórmula no, per millorar la seva resposta a la teràpia.
El pitjor que podria passar és que s'abandoni el tractament.
Exactament. Aquí sí doncs, que estem lligats a mans i peus. El que hem d'intentar, doncs, això, amb el suport de la família també i, evidentment, doncs, dels professionals no, que estem doncs, treballant amb aquestes patologies, doncs, això, doncs, motivar-los, ajudar-los en tot aquest procés terapèutic doncs, perquè la resposta pot ser bona i perquè doncs, aquella activitat que, de forma no, innocent, un moment, no, sent joves, van començar a jugar, especialment en el cas dels nois, en el cas de les noies doncs, comencen a una edat més avançada de les dones, però aquella activitat que inicialment doncs, això semblava innocent i que no tenia més transcendència pot realment complicar-se molt i esdevenir una patologia greu.
Ara parlàvem de joves, però és cert que les recerques revelen que les dones desenvolupen problemes amb el joc després d'una situació traumàtica, no? I com més greu és el trastorn, més fantasies i creences irracionals desenvolupen respecte a la possibilitat que poder guanyar o recuperar els diners perduts.
Exactament. Això s'ha identificat que és un factor de risc que s'associa a més severitat del trastorn, no? En el cas de la dona no és tant la cerca doncs, del premi, de l'estímul, de l'excitació, sinó més a l'escapar de situacions d'estrès, d'estrauma, de problemes, de vegades doncs, fins i tot de salut física, no únicament emocional. I el joc doncs, serveix doncs, per escapar, per refugiar-se de totes aquestes dificultats o situacions d'estrès.
Mm-hmm. Deia jo a l'inici, doctora, que el conseller de Salut diu que, o recorda que s'està treballant en una llei d'addiccions que garanteixi el dret a la salut i una societat amb igualtat d'oportunitats on la vida no depengui només de l'atzar.
Exactament, i estem esperant, doncs, aquesta llei perquè realment tot el que puguem fer en el sentit doncs, de protegir els usuaris de joc, d'informar, de visibilitzar que aquesta conducta, evidentment, que hi pot haver persones que juguin sense problemes, però també per un percentatge important d'aquestes persones doncs, acabarà doncs, sent un trastorn addictiu de conseqüències molt greus. Tot el que fem en aquesta línia doncs, és necessari i urgent. Per tant, doncs, aplaudim aquesta nova llei.
I tant, perquè on està aquesta línia fina, no?, de dir, no, jo no sóc addicte?
Exacte. Moltes vegades doncs, el que veiem és que la persona minimitza, no?, minimitza doncs, el seu grau d'implicació amb el joc, la seva pèrdua de control, els deutes que ha acumulat. Però sí que és veritat que cada vegada hi ha més informació sobre aquest trastorn i amb el pas dels anys hem anat veient que els pacients arriben a consulta sense parlar ja de vicis, sinó que parlen de trastorns i ja no s'estranyen de venir a una unitat de psicologia clínica a parlar d'aquestes dificultats. Per tant, en aquest sentit, hi ha més informació, però hem de millorar totes les estratègies i les campanyes de protecció i de prevenció.
I tant que sí. Li agraeixo moltíssim, com sempre, a la doctora Susana Jiménez, psicòloga clínica i coordinadora de la Unitat d'Addiccions i Comportaments de l'Hospital de Bellvitge, que hagi estat amb nosaltres. I enhorabona, perquè sé que es fan una tasca impressionant, porten molts anys, i sé que hi ha molta gent que ha sortit d'allà curada, com no podia ser d'una altra manera. Gràcies i enhorabona, Susana.
Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.